Consorci d'Acció Social de la Garrotxa fa 25 anys i des de que es va inaugurar, des de que es va estrenar, la Teia Fàbrega ha estat la seva coordinadora. Avui la tenim amb nosaltres aquí a l'antena del 5 minuts més. També ens acompanya la Imma Muñoz. Aquí ja saludem aquesta hora. Què tal? Com esteu? Benvingudes. La Imma Muñoz és la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament d'Olot i amb elles dues volem analitzar com ha estat aquest quart de segle d'història d'un servei absolutament imprescindible en aquests instants a casa nostra per l'elevada quantitat de demanda social que hi ha. Què tal, com esteu? I gràcies per venir a l'antena del 5 minuts més.
Què tal, com esteu? Gràcies per venir.
Gràcies a tu.
Escolta, Teia, tu vas veure néixer el Consorci fa 25 anys.
Que gran que sóc.
Però estàs estupenda. Escolta, què recordes d'aquells inicis?
Bé, recordo això, que estàvem com a serveis socials, com marca la llei de serveis socials, estàvem als serveis socials de l'Ajuntament d'Olot, estàvem al del Consell Comarcal. Després, en aquell moment, doncs, era presidenta del Consell Comarcal Isabel Brossosa. Després va haver-hi el moment en què, quan en Pere Macias deixa l'alcaldia, també entra la Isabel Brossosa, que estava de primera tinent alcalde. I com aquestes circumstàncies, no?, segurament, varen fer que aquestes i altres, però aquestes circumstàncies varen fer doncs, que poguéssim plantejar les coses d'una manera diferent. I les altres circumstàncies era que era un moment, els moments van com vinguent, però era un moment de que hi havia molta poca capacitat econòmica per part de la Generalitat, no? I veies com que potser si ajuntàvem els recursos econòmics, però de personal, professionals i tot plegat, realment podíem donar una millor atenció. I el fet d'aquesta circumstància a nivell polític, no?, va ser possible això. I es va plantejar de dir, ho podem fer-ho diferent? La història és de dir, ens trobem amb tot això, moltes vegades duplicitats entre l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal, amb els ajuntaments. Ho podem fer-ho diferent? Podem millorar tota aquesta organització? I es van anar fent gestions en aquest sentit i va haver-hi un informe tècnic que deia, perquè no aprofitem i fem un consorci com a eina jurídica, i va començar una mica així.
En aquell moment, perquè clar, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és una entitat que ha de copsar molt les necessitats precisament de la gent que viu a la seva àrea d'influència. En aquell moment, quines necessitats en matèria social hi havia? Perquè segurament hi havia moltes coses de les que ara es parla. Tu has parlat de, fins i tot de la intel·ligència emocional o de cuidar les emocions. Això era una cosa que en aquell moment pràcticament ni se'n parlava, no? En aquell moment, quines eren les necessitats vitals?
Una cosa eren les necessitats que hi havien i l'altra els recursos que teníem, uh-huh. Perquè a vegades quan tens més recursos pots aprofundir una mica més, no?, i per tant pots detectar més necessitats. Clar, estàvem parlant, quan vam iniciar això el 98, hi havia molt pocs professionals, no?, i per tant les deteccions que es feien eren bàsicament les més rellevants, i les més rellevants en aquell moment, que ho continuen siguent ara, i on teníem més el foc oposat, eren tot el tema de la dependència, o sigui, tot el tema, tenim una comarca molt envellida i molt sobreenvellida, i per tant, ja ho era en aquells moments, fa 25 anys, i per tant, estava molt focalitzat en aquí. I també en temes d'infància, no?, en temes de dificultats, de temes de dificultats amb relacions familiars i coses d'aquestes. Però, clar, el ser pocs tècnics, no?, llavors arribaves a lo més rellevant, no?, i vol dir que estaves amb la gran dependència, no?, o estaves amb les dificultats d'infància més rellevants o més impactants o més de protecció o més de temes de maltractaments i això, no?
El servei a la dona o l'atenció a la dona ja existia en aquell moment o eren casos molt puntuals els que arribaven al Consorci?
La veritat és que amb aquesta trajectòria, que ara intentes anar-ho recordant tot i que tinc bastanta mala memòria, però he tingut que anar a recórrer amb els papers i així, per mala sort portem molts anys amb el tema de la violència masclista, de tot aquest tema de maltractaments a la dona, perquè és d'aquests, dius, ostres, hem invertit molt de temps, molt de recursos, i la veritat estem allà on estem. I sí que les primeres coses es varen fer amb les associacions de dones, que per això són tan importants les associacions, les entitats s'ajunten per reivindicar tota una sèrie de coses, i en aquell moment hi havia dues entitats, Alba i Lila, no? I eren unes entitats que començaven i fèiem coses conjuntament i fèiem coses més de sensibilització i coses d'aquest tipus, però ja es donaven aquestes situacions. I llavors vàrem començar a créixer de mica en mica, no? A posar serveis a les dones, servei d'atenció psicològica, servei d'orientació, servei d'informació, i aquí anem fent, i com ara, en aquests moments, hem tingut, no? I tindrem la possibilitat d'encara engrandir més el servei d'atenció psicològica a les situacions de violència, perquè no arribem, perquè estem del tot col·lapsats, no? I per sort, doncs, amb el contracte amb la Generalitat, doncs, ha possibilitat que segurament, no segur, tindrem una persona més fent atenció psicològica. I per tant, és d'aquelles coses, o sigui, tu em dius quines són les necessitats, bueno, les necessitats moltes de les que tenim ara detectades segurament ja hi eren, eh? El que passa que, bueno,
no sortien,
està més ocultes, o...
I també és veritat que segurament abans hi havia coses que ara no acceptem, però que llavors estaven més normalitzades, no?
Sí, segurament que sí. Sí. I al revés, no?
Sentim la Teia parlar molt de la paraula recursos. Els tècnics han de gestionar el que bonament tenen. Imma, des de la vessant més política, t'has preguntat mai per què costa tant que surtin recursos per coses tan necessàries com aquesta?
Sí, cada dia m'ho pregunto, la veritat, però és veritat que les polítiques socials cada vegada són més presents, no? Perquè la societat és la que tenim, és la que hi ha, les dinàmiques socials canvien cada dia i hem d'anar cap aquí, i al final les polítiques socials hi han de ser i s'han d'invertir en recursos econòmics, en recursos personals, perquè dies enrere fèiem la jornada institucional, no? I es parlava de la importància que té fer xarxa, fer comunitat, però tot això has de posar professionals perquè t'ajudin a fer-ho, perquè si no les persones no saben fer-ho soles, i per tant es necessiten professionals. La Teia també parlava del tema de la dona, no? També es necessiten professionals. Ara, per sort, incrementarem amb suport psicològic. Deia si feia anys, i tant que fa anys, jo encara era a l'hospital, era infermera, i ja tenia vincle amb Consorci, doncs, perquè participava en el protocol de les prevencions de violències. Recordo, em sembla que era el 2013, que començàvem a parlar d'aquell protocol, no? Evidentment, els recursos són i seran necessaris, segur.
Teia, tens la sensació de portar un transatlàntic en aquest moment?
No, estic molt acompanyada, eh? No és una sensació. El que sí que m'ha... Diguéssim que potser és la sensació que realment et col·lapsa més, és la complexitat social. O sigui, si em diguéssiu què ha canviat des d'aquell inici a ara, és la complexitat en tot. O sigui, que no vol dir dificultat, vol dir complexitat. Teníem unes situacions com molt més clares, no? Això socialment tothom ho pot visualitzar, no? Abans les situacions que vivíem nosaltres o les situacions que viuen els nostres fills són totalment diferents. Però és que més són molt complexes. Llavors, aquesta complexitat sí que te la trobes amb les intervencions amb les famílies són més complexes, les intervencions amb les relacions familiars són més complexes, passen més coses. No és bo ni dolent, però sí que és una evidència d'això, no? Llavors, un transatlàntic, home, hem crescut, però hauríem de créixer molt més, no el consorci, sinó tot el que és les polítiques socials, no?
I la burocràcia?
Excessiva, molt excessiva, vale? Hi han diferents realitats aquí. Tot allò que depèn del món local, vale? O que depèn pròpiament del consorci, jo sempre quan fan els procediments administratius els dic, tot això que hi poseu és necessari, no? Si no és necessari no cal, vale? I hem de procurar que els ciutadans, que és amb qui, per qui treballem, doncs fer-los la vida fàcil i no complicada, no? hi ha coses que, és clar, el marc jurídic et marca molt, i tenim un marc jurídic que cada vegada és més carregós, no? Especialment el marc jurídic que té que veure, doncs, amb la Generalitat, o el marc jurídic ja, no et dic, del de l'Estat, no? Que hi ha un control brutal a nivell, a tots nivells, no? De tot el tema de gestió. Excessiu, es podria resoldre de moltes altres maneres. Hi ha molta desconfiança entre les administracions, perquè podria ser molt més senzill si es confiés amb la feina que fa tothom. I per tant perdem molt, molt temps en burocràcia, que a nosaltres ens impacta molt, perquè tot allò que perdem en burocràcia vol dir que el perdem amb acompanyament a les persones, que és la nostra feina.
Evidentment. Tu, Imma, que vens precisament de l'àmbit sanitari, quan has arribat a l'administració per gestionar, diguem-ne, aquesta burocràcia també és un hàndicap que dificulta molt, no, el dia a dia. Què es poden fer des de les administracions per, no et diré saltar-se la burocràcia, perquè això evidentment sabem que no és així, però com a mínim per fer les coses una mica més pràctiques, perquè és veritat que de vegades hi ha casos que requereixen intervencions més immediates que potser queden com semi-encallats, no?
Sí, tota la raó. De fet, jo no només vinc del món sanitari, sinó que vinc del món de l'urgència.
Exacte.
I jo era com acció-reacció, i a l'arribar, doncs, a una administració pública, al principi em va costar. Al principi em va costar entendre que s'havien de passar per uns procediments i que les coses primer s'han de publicar en uns butlletins i durant 30 dies, i llavors ja... I això alenteix molt. És com diu la Teia, jo sempre també penso que el que cal, cal, però el que no cal, no cal. Però també és veritat que darrere tenim unes intervencions i que tenim unes inspeccions, i que probablement tot sigui perquè en algun moment del passat han passat coses que no havien de passar i que s'han de seguir unes auditories i uns controls, però és veritat que a vegades això, els processos entorpeixen. No sé, ara per exemple hem fet les justificacions, han estat fent les justificacions per la Generalitat, que, ostres, és el que diu ella, no? com una manca de confiança, no? entre les administracions, que a vegades no cal, no? Perquè estem treballant tots pel mateix, que és atendre les persones. Però es marca així, i intentes amb el que t'és possible reduir terminis, ho redueixes, però a vegades no podem fer més.
Els ciutadans són prou conscients de la sort que tenim a la Garrotxa de comptar amb un organisme com és el Consorci d'Acció Social? Perquè de vegades dona la sensació, si no hi has d'acudir per un tema estrictament personal, no? Dona la sensació, bé, tothom coneix casos de gent que diu, oh, però és que podria haver fet, o és que no sé què, no sé quantos. Però a la realitat, els que us coneixem per dins, sabem que porteu, vaja, allò, per això deia el tema del transatlàntic, no? Perquè allò és un monstre. Som prou conscients, valorem prou la sort que tenim aquí dels serveis assistencials que hi ha, Teia?
Bueno, és una mica el que dius tu, no, Joel, de dir, quan un es troba amb una dificultat, no, i acudeix al consorci, és quan després visualitza i pot veure allò que es fa, no? Sempre pequem de som molt, molt actuadores nosaltres, no? I de fet moltes vegades se'ns diu, no? Dius que no teniu en compte tot el tema de comunicació i totes aquestes coses. És veritat, no hi pensem. Nosaltres anem fent, anem treballant, i possiblement altres àrees o altres àmbits, no?, que tenen més present el tema de comunicació, que és molt important perquè la població pugui saber quins serveis tenen, doncs ens passa, és que és una realitat que tenim, i és un punt de millora claríssim del que hem de fer. Per això, d'alguna manera, ara que aquest any fem els 25 aniversari, que la veritat és que, esclar, és costós fer unes celebracions d'aquestes, a part de la il·lusió, no?, però també com la responsabilitat de que tenim com una excusa, no?, de per què amb un espai diferent la gent reconeixi o coneixi espais del consorci. Per això farem un documental, perquè potser moltes vegades hi ha una visió dels serveis socials que potser no és l'adequada, també, no? Perquè fem molts àmbits, no? I a vegades se'ns titlla segons de quines coses, no? D'una història, abans dels serveis socials, més lligats a beneficència, més lligats a pobresa, quan aquest no és el nostre marc, ni és el nostre marc principal, per dir alguna cosa, no? I I tot això es fa molt necessari, i per això vàrem dir, ostres, doncs serà una excusa, no? Una excusa més, el 25è aniversari, i fem-ho amb el pensament, sí, de que tots els actes puguin servir per realment fer-ho més present a la ciutadania, que és per qui treballem, i per tant ens agradaria molt que sapiguessin tots els serveis que estem fent, no?
Però... 25 anys, cap on va el Consorci? Quin és el futur més immediat ara? Quines són les necessitats que té? Cap on anem?
Bueno, les necessitats que tenim són diverses, evidentment, nosaltres sempre parlem de quatre tipus de necessitats, no? I llavors, dintre aquestes necessitats, les coses van variant. Una de les necessitats és el tema de l'autonomia, no? El tema de l'autonomia, és clar, continua sent, ho va ser en l'inici, per tant, portem aquests 25 anys, però ho continuarà sent, però en tots els canvis que això suposa. L'autonomia ha de canviar com un mitjó. Hem de poder atendre en els domicilis de les persones, que és allà on volen ser ateses. Per poder atendre els domicilis hem d'aprofitar les noves tecnologies. Per tant, és... Parlem d'autonomia, parlem de lo mateix que parlàvem fa 25 anys, però la manera de tractar això o la manera de visualitzar això no té res a veure. Els tipus de residències que hi ha, ostres, de les que parlàvem fa 25 anys a ara, no?, on es parla d'unitats petites en cada una de les residències perquè la gent pugui estar més ben atesa i tot plegat. Per tant, una branca seria aquesta, l'autonomia, no?, però amb tots els canvis que això suposarà. Llavors parlem de lo que en diem la promoció social, o sigui, acompanyar les persones que estan en una situació de vulnerabilitat per motius, doncs, de... Quan diem promoció social vol dir per temes de pobresa, per temes d'irregularitat per falta de documentació, per totes aquelles coses que són necessitats bàsiques des del nostre punt de vista, vale? I que hem d'acompanyar aquestes persones a no a donar aquells diners que tothom visualitza, sinó acompanyar aquesta persona per poder fer un canvi a la seva vida i poder transformar-la. No?
És allò d'ensenyar a pescar, eh?
Ensenyar a pescar, exactament això. Llavors hi hauria totes les necessitats que tenen que veure amb les relacions familiars, que això ja he comentat abans, la complexitat de les relacions familiars, no? Per la seva diversitat, que això és bo, això no. Però sí que hi ha relacions que van molt lligades, famílies amb moltes necessitats, famílies amb dificultats amb les habilitats parentals, competències parentals. Per què? Perquè la situació social, la dels fills, també són complexes, no? I fer tot aquest acompanyament, ajudar aquestes famílies a fer un bon desenvolupament dels seus fills, o tot el tema que hem parlat de violència masclista, aquesta és l'apartat de les relacions familiars, no? I hem d'entrar en un altre aspecte que encara estem com entrant, però que es fa difícil, no nosaltres, sinó a nivell de Catalunya, intentem estructurar-ho, que és tot el tema de maltractaments a la gent gran. Vale? Això també passa a dintre a l'espai de les relacions familiars. No? I llavors hi ha, com a quarta necessitat, aquest tema de relacions comunitàries, el gran repte. O sigui, si millorem les relacions comunitàries, totes les altres coses poden anar millor. Si les relacions comunitàries, si un barri el tenim ben ordenat, pot ser un barri cuidador d'aquestes persones amb dependència. Si tenim uns jocs infantils ben estructurats, que siguin col·laboratius, tot plegat, tot el tema de cohesió i convivència de les relacions amb els nanos pot ser diferent. Aquí hi ha un munt, és la gran clau, el tema de les necessitats amb la intervenció comunitària.
I el projecte més immediat, abans heu parlat d'un tema de l'àmbit psicològic, de suport a la dona, si no he entès malament, què ens podeu avançar d'això?
Bueno, una mica, sí, no sé.
No, sí, amb totes les necessitats hi ha projectes, hi ha innovació, i de fet és el que deia la Teia, no? En totes les necessitats hi ha també recursos, persones que es dediquen, que jo des d'aquí els hi vull agrair a totes i cadascuna d'elles, tota la implicació que tenen, sempre ho diguem amb la Teia, és un tresor tenir el personal que tenim al Consorci, i projectes n'hi ha molts, i també t'ho marca una mica aquest contracte programa, aquests convenis, aquesta negociació que hi ha amb la Generalitat, no? I el que marca la llei encara vigent del 2007 del que has de fer, del que no has de fer. L'altra cosa és la manera de fer-ho, no? La manera de fer-ho, que jo crec que ens hem de sentir ben orgulloses i ben orgullosos a la comarca de fer la feina com la fem. De fet, el Consorci d'Acció Social del Garrotxa és un referent no només a la comarca, sinó fora del territori més proper, per la manera de treballar que té, de treballar en xarxa, de ser capaç de posar la persona en el centre, sigui la necessitat que sigui, la d'autonomia, la de promoció, la comunitària, la de relacions familiars, sigui la que sigui, poses la persona en el centre i mires quina dimensió pot tenir per impactar de manera positiva la persona.
Per tant, podem dir que en aquest moment podem dir que pràcticament tota la gent que viu a la comarca de la Garrotxa amb algun tipus de necessitat, dic pràcticament tota, perquè segur que sempre n'arriba alguna de nova, que per tant s'ha de reubicar, però estan més o menys controlats i atesos, teia.
A veure,
som molt agosarats si diem això?
Nosaltres tenim un aspecte que ens diferencia, que és el tipus de comarca que tenim. Jo sempre dic que és una comarca, i ens ho diu la gent que ve ajudants, acompanyants, d'això, que és una comarca en la qual treballem molt conjuntament. Aquí la clau, ho deia amb el tema de la complexitat, les necessitats són polièdriques, tu no necessites només una cosa, segurament hi ha moltes altres coses, i unes depenen del sistema de serveis socials, però n'hi ha que poden dependre del sistema de salut. Per tant, aquí la gran diferència de la nostra comarca amb altres, i que ja ve d'història, perquè jo quan busques la història dius, ostres, ja vam tenir una mancomunitat de municipis que en altres territoris no hi aniria.
Exacte,
no? Per tant,
sí,
aquesta voluntat col·laborativa que també es marca a partir del consorci, és una voluntat, és una eina col·laborativa. O sigui, aquesta manera de fer segurament és les que ens diferencia, i per tant tenim estructurat la nostra comarca, que entenem-se és una comarca fàcilment abastable, clar, quan parles de comarques que són immenses, segurament l'organització hauria de ser una altra, però amb la nostra comarca, com que estem molt aliats, tots plegats, arribi una persona per un tema de salut, arribi una persona amb tema d'escola, arribi una persona en qualsevol tema de la xarxa, amb habitatge, amb el que sigui, estem molt interrelacionats. Per tant, tindrem els recursos o no els tindrem, però la detecció fàcilment la podem fer.
Us vull agrair que ens hagueu acompanyat al programa per compartir aquests 25 anys. Imma Muñoz, regidora de Benestar Social d'Olot, i Teia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Enhorabona per la feina feta, un quart de segle, 25 anys, i amb aquest transatlàntic que conduïu, que déu-n'hi-do. Gràcies, enhorabona, i per molts anys.
Gràcies.